José Andrés és cuiner. Aquesta seria la manera més senzilla de presentar aquest xef, que va néixer a Astúries, que va ser criat a Catalunya i establert als Estats Units des de fa gairebé 30 anys. Però la seva feina i la seva activitat no té res de senzilla en un país que l'ha vist créixer professionalment, en què s'ha implicat directament en centenars d'iniciatives solidàries i en què fa només 2 mesos se li va reconèixer la seva implicació social amb una de les màximes distincions mediàtiques dels Estats Units, que és sortir a la portada de la influent i popular revista Time. Un honor que rebia per la feina que està fent José Andrés i la seva ONG per l'ajuda durant la crisi d'aquest coronavirus. José Andrés, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
Ja has tingut temps de pair això de ser portada de la revista Time?
Mira, jo la veritat que això no sabia que anava a succeir, això, o sigui, em van demanar fer una foto, però jo no me pensava mai res que la posarien a la portada. Per mi, per la meva professió, ser cuiner, donar de menjar uns pocs, però també pensar que podem donar de menjar a tothom. Això és una mica el que jo penso que celebrava amb aquesta fotografia a la portada.
Perdona, m'estàs dient que et van fer fotografies i no sabies que anaven per la portada?
Bueno, a veure, quan t'estan fent qualsevol article a un periòdic, a un diari, a una revista, pues, jo tampoc vaig anar a preguntar cap on va aquesta foto. Jo pensava que estaven fent una història i que, bueno, necessiten fotos, no? I, bueno, doncs pues mira, molt bé, vull dir, però no, jo no estic visquent, jo no m'aixeco al matí pensant en quina revista em posaran o no, saps? Però, bueno, molt bé per el que sé. No és solament per la professió de cuiner, és molt més. És per la professió de tot aquella persona que ho deixa tot una mica al costat i es dedica a altres, no? I llavors això era una celebració ja no tan sol meva, però si no, milers i milions de persones al món que cada dia s'aixequen amb la responsabilitat de fer alguna cosa per altres persones que ho necessiten més que ells, no? I jo sóc un més, n'hi ha milions de persones que es mereixen aquesta portada, diria jo, moltíssim més que jo.
Ara parlem de l'ONG, del World Central Kitchen, i de la feinada i bestial que està fent José Andrés. Però això molta gent es preguntarà, vas néixer a Astúries, fa 30 anys que vius als Estats Units, tampoc ets tan gran, parles català perfectament, vas ser criat, vas viure molts anys. Quants anys vas viure a Catalunya?
A Catalunya jo vaig arribar amb 5 anys. El meu pare era d'Aragón, de Teruel, la meva mare va néixer al País Basc, però de petit no va arribar a Astúries. Jo d'Astúries vaig vindre cap aquí, ja et dic, amb 5 anys, al Prat de Llobregat. Després es van moure al costat de Sant Pau i després a Santa Coloma de Cervelló, que és el poble que jo em vaig fer gran, no? Diguem-ne, aquí a Catalunya.
I en quina edat te'n vas anar als Estats Units? Quants tenies?
Mira, jo vaig fer el servei militar. Vaig estar 6 mesos donant la volta al món amb el Juan Sebastián del Cano, que va ser una experiència maquíssima. Uh-huh. I quan vaig arribar vaig fer una temporada més amb el Ferran Adrià, el Bulli, i jo ja estava a Madrid treballant en uns restaurants. Una vegada que el Bulli va tancar, em van oferir anar a Nova York el 91, 92, i abans de les Olimpiades de Barcelona. I vaig anar per 6 mesos. Jo pensava que tornaria a veure aquí les Olimpiades a Barcelona. I ja les vaig veure per televisió. Allà em vaig quedar i 27, imagina't, no? 27, 28 anys després aquí estan.
Normalment pregunto als convidats com estan passant o com esteu passant el confinament, però en el teu cas ja ho tenim clar, que l'has passat intentant ajudar a gent amb moltes dificultats a causa del virus. L'últim que hem sabut és que la teva ONG, que es diu World Central Kitchen, s'ha associat amb la ONG dels germans Gasol, del Pau i del Marc. Explica'ns els detalls d'aquesta fusió, vaja, més que de fusió, d'aquesta associació.
Bueno, a veure, Pau és molt, molt bon amic i el Marc, que tenen aquesta fundació, que fan moltíssimes coses. Ja vam començar a fer coses a Amèrica, a San Antonio, a Los Angeles, i a mi, imagina't, no? Ells que venen de Sant Boi, jo que he crescut a Santa Coloma de Cervelló, i una dada que no ho sap ningú, la mare dels Gasol, era la jefa de la meva mare.
Uau!
Que era ATS. Sí, la mare de Pau Gasol i Marc treballava i era la jefa de la meva mare, que era infermera. I llavors a nosaltres ens van conèixer una vegada allà a Amèrica, però fixa't la vida com sempre, no? Junta la gent, no? Llavors, molt content, no?, de que els Gasol estan fent moltíssimes coses i que hagin decidit també apoyar-nos a nosaltres una miqueta en projectes que tenim a l'Hospitalet i en altres llocs, no? Però perquè sàpigues, al World Central Kitchen a Amèrica ja estem a punt d'arribar a 15 milions de menjars. Hem estat en més de 400 hospitals, estem en més de 300, 400 ciutats i pobles, i aquí a Espanya ja estem a punt d'arribar a 2 milions, aquí a Catalunya i a Barcelona ja estem passant els 200.000 menjars, milers de cents de cuiners a Espanya, cents de cuiners a Amèrica, milers de voluntaris, i estem molt contents una mica de que hem pogut ajudar en aquest moment. No?
La teva fundació ja treballava abans de la pandèmia del coronavirus amb el tema, però en quin moment veus que ara fins i tot era més necessària que mai?
Tu tens que pensar que jo sóc una persona que sempre ha estat molt interessada del menjar en les emergències. Jo tinc un molt amic meu, que era l'ambaixador mexicà a Xina, i és un expert en Xina, i em portava allà, començava a donar informació de lo que estava succedint. Quan comença World Central Kitchen? A Japó, a Yokohama, perquè nosaltres veníem de treballar a Bahamas, havíem fet 3 milions i mig de menjar després de que l'huracà Dorian va fer un destròs terrible al nord de Bahamas. Nosaltres allà vam començar a treballar, ens van apoyar amb calés i una mica d'infraestructura. Princess, que és un dels vaixells dels creuers més grans del món, i van tindre un problema. Tenien un vaixell arribant a Japó i tenien 100 casos del Covid-19. Ens van trucar, vam anar allí. Per què nosaltres? Per què cuiners? Perquè tenim molta experiència amb el còlera a l'Haití, a Mozambique. Vam posar els protocols per fer el menjar perquè la nostra gent no es contamineixi i que la gent de dintre del vaixell també siguessin. Bé, vam fer 18.000 menjars al dia durant un mes. Això són ja molts menjars. Vam continuar amb Califòrnia. Em va trucar el governador de Califòrnia i vam anar a Oakland a fer el mateix. Nosaltres ja veiem que això vindria i ja vam començar a dir com això arribi, com arriba a Europa, això comença a arribar a Amèrica, això serà realment una cosa molt fotuda, es tancarà tot i n'hi haurà fam. Per què? Perquè la gent no tindrà treball i la gent ho passarà malament. I això és el que va passar. I llavors què vam fer nosaltres? Començar a cobrir aquelles àrees on la gent necessitava menjar i no n'hi havia ningú que poguessi fer-ho. Llavors som una ONG d'emergència i això ha sigut una emergència sanitària, però ha sigut una emergència.
No, perquè hi ha una cosa, José Andrés, que em sembla bàsica, que és la infraestructura. És a dir, la barbaritat de milions de menjars que heu repartit en els últims anys arreu del món és tan bèstia que necessites una infraestructura que no n'hi ha prou només amb el cap de José Andrés dient creem aquí una ONG i a partir de l'ONG fem. És a dir, és gent que s'involucra, gent que cuiners, gent que diu pues nosaltres també ens hi posem, però ha de ser una infraestructura bestial.
Mira, Jordi, el bo que té, que quan jo vaig crear ja World Central Kitchen fa ja 10-11 anys. Això era molt senzill. N'hi ha cuiners a tot el món, n'hi ha restaurants a tot el món i n'hi ha gent de menjar i voluntaris a tot el món. Quan tu li dius a un cuiner que necessitem ajuda, que tenim que donar de menjar en una emergència, sempre posen tots els restaurants els seus recursos per poder fer aquesta missió. Per això podem fer-ho tan bé i tan ràpid, perquè abans No era així. I ara som els cuiners fent de menjar. Aquí a Barcelona, Carlos Tejedor, grande, amic del cor meu, grande. Treballem junts, i ajudat per molta gent del seu equip, altres cuiners de Barcelona, directament als fogons o en infraestructura o amb calés o amb el que sigui. Tots junts fem força. Llavors vam trobar les cuines, van tindre a vegades que canviar, van trobar aquí una cuina meravellosa. Podem fer tots els menjars que estem fet. Ahir vam fer 7.000 menjars. Hem estat fent 5.000, 7.000 menjars al dia, distribuïts en un moment que és complicat, perquè amb el Covid la forma de fer el menjar i la forma de transportar i la forma de donar el menjar és diferent. És molta més feina, però agafes el mateix, a Espanya estem en més de 52 ciutats i municipis, va haver un moment que teníem 16 cuines treballant encara ara a la mateixa vegada i cobrint les necessitats de tot l'estat espanyol i com no a Barcelona, que és la ciutat que jo m'estimo perquè ha sigut la ciutat que a mi m'ha donat moltíssim de lo que jo soc.
Clar, per molta gent que, bueno, hi haurà algú que potser diu, bueno, sí, José Andrés, sí, no. José Andrés, la seva feina humanitària ha fet que l'hagin proposat pel Premi Nobel de la Pau, és a dir, poca broma, o sigui, no estem parlant amb un... és un cuiner, però és un cuiner no qualsevol, és un cuiner que ha estat proposat pel Premi Nobel de la Pau, que està portada a la revista Time ara fa un mes, que fa 4 anys, qui era llavors president dels Estats Units, Barack Obama, el va condecorar per aquesta mateixa tasca humanitària. Clar, que et anava a dir, quina diferència actual des del punt de vista polític, perquè tu amb els Obama hi vas tenir una molt bona relació, no?
Sí, són gent... És que Washington és molt petit, la veritat. Jordi, llavors sí, vaig fer bones migues, és un president, a més, que és molt fàcil d'apujar i de seguir, i he tingut la sort de conèixer-los una miqueta. Ja en aquesta pandèmia vaig parlar amb el president Obama l'altre dia i vam estar parlant d'estratègies, al igual que vam estar parlant amb el vicepresident Biden, també per parlar com el menjar ha de ser políticament una cosa molt més important. Políticament mai parlem del menjar, mai parlem del menjar com una oportunitat increïble de generar riquesa, de generar també, d'apujar la gent que a vegades té fam perquè ha passat una emergència com aquesta, s'han quedat sense treball, no han cobrat el desempleo, i les solucions del menjar poden fer sempre un món molt millor. Llavors, els polítics, els líders, tenen que pensar sempre que el menjar té que ser part també del seu discurs polític, o si no, sempre ens oblidem i el menjar comença a fer que n'hi hagi molta desigualtat i molts problemes. Per això és tan important que el menjar cada dia més sigui molt important en el pensament dels nostres líders.
Obama et compra aquesta idea que tenies o no?
Sí, bueno, escolta'm, és que, mira, Amèrica, que és un país tan gran, que és com un continent, i de cop hem vist fotografies que no hem vist aquí, però de menjar, quantitats increïbles de menjar que s'està llançant
sí,
al terra, i cues als bancs d'aliments de les grans ciutats. Com és possible això, no? Això és tot té molt que veure amb la distribució. Llavors, el que vam començar a fer és idees que no eren idees parlades, però que eren idees que portàvem a la pràctica de transformar aquest problema sempre en una solució. Nosaltres, en Amèrica, hem posat més de 2.000 restaurants a treballar. Per què? Perquè si tenim una emergència humanitària, que és de menjar, i tenim restaurants que estan tancats i gent que no està treballant, per què no amb una ajuda del govern, la indústria privada, una ONG com la nostra, posem aquests restaurants a treballar i solucionem el problema creant empleo, a la vegada comprant tots els productes que ara mateix estaven arruïnant el camp i comencem el sistema natural de les coses. Del camp, del pagès, ve cap al restaurant, els restaurants fan el menjar, creem treball a tot el sistema, donem de menjar a la gent que ho necessita. De cop, un problema es transforma en una oportunitat. Llavors, això són les idees que hem estat fent i que després, a poc a poc, amb diferents lleis, el govern dels Estats Units ha passat una llei fa 2 mesos al Congrés, que es diu The Feed Act, o la llei del menjar, i és això, que el govern federal pagui als ajuntaments i als estats que puguin activar els restaurants per donar de menjar a la gent necessitada en un moment puntual. Estic ara esperant que ho passin al Senat, però el que és increïble que hem aconseguit que demòcrats i republicans estiguin darrere d'aquesta idea. Així, a poc a poc, se poden començar a donar idees sense que la gent se baralli, però treballant junts per solucionar els problemes de la ciutadania.
Això és molt bo. Has mantingut idees amb els Obama, que l'altre dia vas parlar amb el president Obama fa uns moments. Amb Donald Trump, la teva relació és nula o existeix relació amb Donald Trump?
A veure, jo sóc un cuiner, jo no vaig parlant tots els dies amb tothom. Al final, a la vegada, està molt bé poder fer coses amb tothom. Amb la Casa Blanca jo tinc molta gent que em puc comunicar i n'hi ha hagut programes que ja van començar a parlar d'ells més de 100 dies, que era de portar directament des dels pagesos a través dels bancs d'aliments i ONGs com la nostra, als barris, cajas, no? Caixes de menjar amb vegetals, amb pasta, amb arròs, amb oli, etc, per com fan els bancs d'aliments molta vegada, però portant a molts llocs, no? dels barris de tota Amèrica. Això és una iniciativa que va apujar la Casa Blanca, una idea que vam donar nosaltres molt al començament, una cosa que pràcticament mai s'havia fet d'aquesta forma al govern, i molt content d'haver format part de coses com aquestes. Llavors, jo sempre que puc, jo treballo amb tothom. Jo tota la meva, el que vaig tindre amb el senyor Trump va ser una cosa puntual, on ell tenia un punt de vista sobre els immigrants i jo tenia un altre. I simplement jo vaig fer que es respectessi a gent que no té veu, no? I ja està. Per mi això ja està més que oblidat.
Malgrat tots els anys que fa que vius i treballes als Estats Units, malgrat que des de fa 7 anys has aconseguit ja la nacionalitat nord-americana, encara has patit alguna vegada el racisme amb la teva pell per ser senzillament això, un immigrant?
Jo quan vaig arribar als Estats Units tenia els ulls blaus i era ros. I això t'ajuda molt a la vida i és una veritat. Com una casa. A mi m'ha parat la policia i per al millor ser del color que sóc o no sé, he sortit sense la multa. I la mateixa persona, si fos negra, aquesta persona al millor inclús acaba a la càrcel. No? Llavors, jo sí que he tingut una vegada, però és una cosa puntual, no? El que em va passar a mi, no puc. Però sí que és veritat que avui la gent que es té que defensar, Amèrica, està matant i en una gran quantitat a molts negres. També a blancs i també a latinos, però als negres és desproporcionat. Però el que tenim que parlar ja no solament que no tenen que matar a ningú negre, és que no tenen que matar a ningú. La policia s'ha convertit d'alguna manera en un exèrcit que a vegades s'obliden que estan allà per donar suport a la ciutadania, no per estar d'alguna manera estar com si fossin un exèrcit d'invasió. I llavors esperem que això canvi, no solament a Amèrica, però que això canvi a tot el món. Però Amèrica, la veritat que sí que és un petit problema, un problema una mica que està ahí, que està davant nostre i que no ens donem compte, però que existeix. Llavors, jo espero que d'aquest moment a la història tots ens donem compte que no podem estar callats, que tenim que sempre dir que el racisme no es pot permetre a Amèrica o a qualsevol part del món.
Quants restaurants tens, José Andrés, als Estats Units?
Mira, meus directament, que la meva companyia som els propietaris, 16. En 1.700, 1.800 gent que treballa amb mi. Després tenim 14 més que tenim en societats, amb altres hotels i demés, que fa un total d'uns 3.000. Un equip, una família meravellosa de 3.000 persones.
Quan fa gairebé 30 anys que vas marxar cap allà, ja ho vas fer amb la idea de fer-te un nom i una carrera. Si jo fa 30 anys et dic, ara que en tens 50, t'hagués dit, mira, passaria tot això, coneixeries el president dels Estats Units, faries una gran fundació que ajuda amb un virus que apareixeria a les nostres vides i que ens tancaria tots a la majoria a casa, i que fins i tot algú t'hauria disposat a dir que podria ser el Premi Nobel de la Pau. Tu m'haguessis dit que estic com una cabra, no?
Home, si a mi m'haguessin dit que el senyor Jordi Basté m'estaria entrevistant a RAC1, pues te diria, estàs com una cabra.
Yeah.
Vull dir, jo la veritat que no em dóna temps de parar-me a veure totes aquestes coses que em passen a la vida, que és una mica com una pel·lícula de Forrest Gump. Però jo a la vida sempre he dit, no? Estic molt agraït de tot el que m'ha donat la vida des que vaig començar a cuinar aquí a Barcelona de molt jove amb el meu pare, el que vaig aprendre en tants restaurants d'aquí de Barcelona i cuiners que vaig poder aprendre.
Perdona, José, on vas començar a cuinar? Perdona, a Barcelona on vas començar a cuinar?
Bueno, a Barcelona vaig començar a l'Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona, quan estava al carrer Montaner Aragón. Però jo mai em vaig graduar. Llavors jo vaig començar a treballar a la Fira de Barcelona, quan tenia temps de l'escola, al restaurant L'Univers. I després vaig estar al restaurant Terreno, quan estava a dalt, al carrer Tusset. Sí. I vaig estar amb el Jean-Louis Nechel. I vaig estar fent sempre moltes pràctiques en molts altres llocs. I vaig estar a Roses, en un restaurant que es deia L'Antull Marítim, amb un cuiner que es deia Ramon Closes, que era increïble. I és quan vaig conèixer el Ferran i vaig començar el Bulli. I tot això a mi, la veritat, que se'm va impregnar, no? Vaig tindre un aprenentatge de cuina tradicional i cuina moderna pràcticament a la vegada, i per això els meus menús a Amèrica sempre, des del començament, era cuina espanyola, però que sobretot era cuina catalana. I això, així és la vida, no? Ferran em va mostrar en un moment que ningú pensava que Ferran podia ser el que va ser, que el Ferran era la persona més treballadora del món, i a la vegada la persona més generosa del món. Per què? perquè treballant molt dur i sent generós, que era compartir tot el que ell sabia i aprenia amb tothom, va fer que la cuina catalana, la cuina espanyola i la cuina mundial milloressin. Perquè jo, a mi m'agrada fer el que faig, perquè és que Ferran també m'ha ensenyat que ser generós és el millor que tots podem fer. O sigui, si som tots una mica més generosos, el món sempre podrà anar una mica millor.
Acabo només amb un parell de preguntes. La primera, Ferran Adrià, què representa pel món de la cuina Ferran Adrià, ara que en parlaves tu i que has treballat amb ell?
Mira, per desgràcia, Ferran sempre ens donarà en compte qui ha sigut Ferran 25, 50 o 100 anys després de que s'ha... des d'aquí. És una persona que ha tingut una dimensió que va més enllà de lo culinari. És una persona que ha ensenyat a moltes generacions de persones al món a pensar d'una forma diferent, a pensar que tot és possible, a pensar que tenim que treballar dur, a pensar que tenim que veure el món d'una forma diferent i que tenim que descobrir per nosaltres mateixos les coses. El millor de Ferran encara està per arribar. El treball que està fent amb el Bulli Foundation, quan va transformar el seu restaurant en el que serà un lloc d'investigació i de recerca, és una cosa increïble.
Ferran Adrià, el German Roca del celler de Can Roca, la Carme Ruscalleda, el Martín Berasategui, l'Arzac, el Pedro Subijana, en aquests 30 anys la cuina a Catalunya i a Espanya i al País Basc s'ha situat a un nivell mai vist. No sé com ho has viscut tu des de la distància, aquest boom de la cuina.
Jo sempre he dit que jo he format part d'aquest món a la distància, no? Ha sigut una cosa meravellosa, perquè ha fet que gent jove tinguéssim aquestes ganes de ser com ells. I a la vegada ha portat molta riquesa econòmica, creant molts treballs directes i indirectes, portant un turisme increïble que ha fet que Espanya hagi sigut vista el que era França. Espanya va agafar d'alguna manera el relleu. Això va ser molt bonic de veure. Llavors, tenim que posar per la gastronomia, tenim que posar per l'hostaleria. N'hi ha moltes coses que millorar a l'hostaleria, a la gastronomia, sempre, de treball, dels drets dels treballadors, sempre, que tenim que pagar una mica millor i que la gent visqui millor del treball, de la restauració, sempre. Però el valor añadido que li dona el turisme, l'hostaleria a Espanya és una cosa impressionant. Llavors tenim que continuar apostant per aquesta gastronomia i aquesta hostaleria, que serà el que farà que el turisme sigui seient aquí a casa nostra, a Espanya, una de les formes que sortirem d'aquesta crisi que estem ara mateix.
Aquest senyor que esteu escoltant és un senyor que es diu José Andrés, que té uns restaurants als Estats Units que en aquests moments estan tancats per la pandèmia, però estan oberts perquè a través de la seva cuina està ajudant a tanta gent al món que només li podem donar que moltes gràcies. Però al José li faré la última pregunta que molts cuiners sempre els m'agrada preguntar, que és, per exemple, sabem que el Ferran Adrià, ens ho ha dit múltiples vegades, no suporta el pebrot per menjar. José Andrés, hi ha alguna cosa que no suporti per menjar?
Sí, qualsevol plat que no sigui fet amb cor i amb carinyo, no? Si està fet amb carinyo, encara que sigui més o menys, sempre tu podràs menjar pensant que algú ha intentat donar-te de menjar posant tot el seu cor en aquest plat. I això moltes vegades és més important que si el plat és bo o no és tan bo. El cor, per mi, ho és tot.
El que dèiem, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, José Andrés, però sobretot, moltes gràcies per tot el que estàs fent. Una abraçada enorme.
Una abraçada, Jordi. Gràcies.